Bona tarda, senyores i senyors, com totes els dissabtes, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana en companyia del Manel Manchón, de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Leandro Lamora, Agència IFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Juan Carlos Valero, de BC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I amb nosaltres també la Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Aquest dissabte ens visita a la taula del Converses l'historiador i l'escriptor Jordi Canal. Molt bona tarda, senyor Canal.
Bona tarda.
Ell és gironí, d'Olot concretament, per tant, garrotxí, una comarca jo diria que amb marca molt pròpia, dins de les comarques de Girona, veritat?
Sí, força, força.
El senyor Canal també és professor de l'École des Hautes Études de Ciències Socials de París i acaba de publicar un llibre, es diu La monarquia del segle XXI, és un assaig sobre el passat, el present i el futur d'aquesta institució monàrquica. La publicació d'aquest llibre fa un mes tot just que ha sortit al mercat, veritat? Coincideix també, podríem dir, amb la jubilació del rei Juan Carlos, un final de regnat, podríem dir, on lamentablement s'han visualitzat poder més les coses negatives que no pas positives de tot el que ha estat el regnat del rei Juan Carlos, que bé, que cal posar un valor també, no? Ha fet molt perquè Espanya estigui on està a hores d'ara, no, senyor Canal?
No, sí, sens dubte. Home, ara... Aquest últim mes hem vist d'alguna manera com una segona jubilació, que de fet és un retorn o una anada cap a la normalitat. I pel que fa al llegat o pel que fa a la mirada sobre el regnat, és evident que en una societat com la nostra, que es mou per la immediatesa, per les coses més recents, que viuen en una mena de presentisme permanent, té al davant més les imatges dels últims temps, del que suposa la crisi de la monarquia entre 2010 i 2014, i té tendència a veure aquestes imatges com si fossin les imatges del que va ser tota l'etapa de Joan Carles I. Però és evident que això només és el final i que no es pot jutjar o no es pot analitzar l'etapa de Joan Carles I només pel final. I és evident que l'etapa vista en la seva globalitat és una etapa molt positiva per Espanya i per Catalunya dintre d'Espanya. El que passa és que potser ens falta una mica de distància. Jo penso que de mica en mica
el temps
segurament situarà el personatge en el seu nivell, que és el d'haver estat un bon rei.
Escolti, en el seu llibre vostè fa una defensa de la monarquia en general, però també és crítica amb la monarquia espanyola, Juan Carlos, sí. El rei Felip. Dels aspectes, podríem dir, més crítics, quin destacaria vostè dins dels que hi ha el seu llibre? O el que ha causat més escàndol dins de la societat?
No, jo penso que el que provoca més escàndol és aquest moment que s'acumulen dos o tres elements, el famós safari, que s'acumula el tema Corina i a més el tema Nos amb l'Iñaki Urdangarín i la seva esposa, i això es converteix en un gran tema perquè Espanya viu en aquell moment en un moment de crisi, desconcert. Clar, és molt difícil, i els historiadors no acostumem a fer aquestes coses, de dir què hauria passat si. És a dir, hauria passat exactament el mateix si això s'hagués sabut en una etapa on no hi haguessin hagut crisis econòmiques, institucionals, com s'hagués gestionat. Clar, no ho sabem ni ho sabrem mai. Però jo penso que la monarquia en aquests últims anys, a principi de segle i anant cap al 2010, potser s'havia confiat. És a dir, ja no s'havia pensat que la cosa ja estava suficientment consolidada, que no calia seguir cuidant-la dia a dia. I les monarquies parlamentàries, i sobretot una monarquia parlamentària com l'espanyola, que és com l'anglesa, com la sueca, com l'holandesa, però hi ha algunes diferències, i és que en aquestes hi ha hagut una continuïtat de la monarquia tot el segle XX, i en canvi a Espanya hi ha un forat des del 31 fins al 75 on no només no hi ha monarquia, sinó que la monarquia ha caigut el 31 amb la seva aliança amb Primo de Rivera, i després el franquisme, tot i que Franco acabi fent d'Espanya un regne, el franquisme era bastant antimonàrquic. Per tant, és una monarquia més feble que les altres.
Trenca el franquisme, clar, totalment.
Però que cal cuidar-la cada dia. Sí, sí. I jo penso que haver descuidat això explica una mica també perquè el 2010 de cop se'ls hi obre un gran forat.
I escolti, una pregunta que segur que hem fet mil vegades. Espanya és una monarquia, o és un país juancarlista o és un país monàrquic?
No, és un país juancarlista. Precisament per aquesta raó, perquè no hi ha continuïtat de la tradició monàrquica, i per tant no hi ha monàrquics. N'hi havia molt pocs de monàrquics, que eren els que acompanyaven a Don Juan i poc més al final del franquisme. Per tant, el gran èxit de Juan Carlos és haver fet juancarlistes, però esclar, això també té un problema, i és que si s'enfonsa la imatge de Juan Carlos, s'enfonsa també el juancarlisme. I en aquest moment jo penso que torna a passar el mateix, és a dir, Felip VI ha de fer felipistes. Felipistes perquè és molt difícil fer monàrquics. Jo en un moment del llibre dic que Espanya no és un país ni de monàrquics ni de republicans, que en tot cas que a la bona etapa de Joan Carles I i en aquests anys de Felip VI el que potser ja són monarquistes, m'invento la paraula per no dir monàrquics, per trobar una manera que és una manera de ser monàrquic, no de qualsevol monarquia, sinó ets monàrquic si la monarquia realment funciona i serveix a la societat. Exactament.
Molt bé, micròfons oberts per preguntar al senyor Jordi Canal, Iva i Leandro, som-hi.
Doncs sí, comentava abans que un dels problemes de solidesa del prestigi de la monarquia espanyola és que hi ha hagut aquesta interrupció durant la República i després el franquisme, i un dels defectes, que de fet el pecat original que se li atribueix a la monarquia espanyola, totes les forces que estan en contra de la monarquia, és el fet de ser hereva d'alguna manera de Franco. Aquest pecat original és realment el motiu del rebuig a la monarquia, o és una causa sobrevinguda que aprofiten els republicans?
No, jo penso que, és a dir, és evident que la legitimitat de la monarquia ve del franquisme. És a dir, no, el 75 no és una restauració de la monarquia com 1875, és una instauració. És a dir, Franco instaura una monarquia saltant-se la línia dinàstica, crea la monarquia. Per tant, la legitimitat d'aquesta monarquia està en el franquisme. Però en els anys que van del 75 al 82, la monarquia aconsegueix unes altres legitimitats que arraconen aquesta legitimitat d'origen, la legitimitat dinàstica al 77 amb la renúncia de Don Joan, la legitimitat que és la bàsica de la Constitució al 78, i d'aquí que Constitució i monarquia vagin tan lligats, i després una legitimitat, jo diria, popular. Les enquestes dels anys 80 són espectaculars pel que fan als resultats de la monarquia, i una legitimitat democràtica que té el punt clau al 81 i després al 82 amb l'arribada dels socialistes. I per tant, jo penso que aquesta legitimitat no és discutida fins als últims anys. És a dir, és discutida a partir del moment en què ressorgeix o es recrea un republicanisme que ja es detecta els primers anys de segle, amb aquelles banderes republicanes que apareixien a les manifestacions contra la participació a la guerra d'Iraq, i després amb la pròpia crisi de la monarquia. I aquí els grups antimonàrquics o antimonarquia de Juan Carlos I recuperen el vell discurs, però jo penso que cal entendre'l dintre d'un discurs més general, que és el discurs que es posa en funcionament en una bona part de l'esquerra espanyola a principis del segle XXI. I és que això del franquisme potser no està del tot acabat i encara continua, i que per tant hi ha un enemic aquí perillós que cal vèncer. Però bueno, en el cas de la monarquia, la pròpia crisi de la monarquia fa que es recuperin ràpidament uns arguments que només els feien servir quatre persones a principis, bueno, quatre persones, algun polític com la de Sagasti, poca cosa més. El que és important és que a partir de la pròpia crisi de la monarquia els hi posen en safata utilitzar aquests arguments.
Vostè deia que una de les grans virtuts de l'anterior rei, Juan Carlos I, va ser convertir a gent que no era monàrquica en juancarlistes. Vostè creu que l'actual rei Felip té aquesta o pot tenir aquesta virtut, aquesta capacitat de gent que no, en principi no és monàrquica, crear felipistes, per dir-ho així?
Home, el que és evident és que la situació en la que es troben al capdavant de la monarquia pare i fill són molt diferents. Juan Carlos ho havia de construir tot, per dir-ho d'alguna manera. Ell i el seu entorn, ell i els seus consellers ho acaben construint. Aquí estem en una altra situació. Felip VI té una situació diferent, és a dir, ja hi havia hagut una construcció, el que hi ha hagut és un enfonsament parcial de la construcció, i per tant ha d'intentar, diguem, el punt de partida és diferent. Els dos personatges també són molt diferents, és a dir, Juan Carlos, jo penso que la paraula que tothom li atribueix ràpidament és allò de la campechania, i per tant era un rei proper, i és aquesta proximitat la que ajuda també a construir. Felip VI té altres qualitats. Jo penso que és sobretot una persona molt rigorosa, i se l'acabarà coneguent per això, em sembla, pel rigor. Però jo penso que sí, que la via, i ells ho saben, que l'única manera de que això funcioni és fent filipistes. El que passa és que els 5 anys de monarquia no han estat fàcils, des del punt de vista polític, vull dir. Evidentment el procés ha provocat diversos problemes greus i ha obligat a Felip VI a fer una intervenció, la del 3 d'octubre, que d'alguna manera és una intervenció extraordinària dintre de les seves funcions, però també és cert que el panorama polític espanyol ha canviat molt en aquests temps, i entre el 15 i el 16 hi va haver una etapa de no govern o de govern provisional que no va ser fàcil de gestionar, perquè molta gent li demanava que intervingués i que anés més enllà del que la Constitució li permetia. Però malgrat això, jo penso que tinguent en compte totes aquestes dificultats, penso que els 5 anys de Felip VI no s'han comès grans errors. Després podem entrar a discutir si alguna activitat s'havia fet o no, però errors jo penso que no se n'han comès.
Vostè s'ha fet la pregunta alguna vegada de com podria haver estat el discurs del 3 d'octubre, com el podria haver gestionat Juan Carlos I, aquest discurs?
No, és molt difícil.
Es parla molt a Catalunya de que potser li hauria mancat un gest, o aquest matís, creu que hauria estat diferent de l'anterior rei?
Segur que hauria estat diferent. El que no sabem és exactament com, i hauria estat diferent perquè són dues persones precisament molt diferents. Home, jo en el discurs el que hi noto de fons, i penso que no s'ha destacat prou, a mi em sembla que és un discurs d'un rei que sent, a banda de la qüestió de que la Constitució li atribueix de vetllar pel bon funcionament de les institucions, que és el que justifica el discurs, i per això és un discurs on al darrere hi ha una decepció cap a la societat catalana, o una part de la societat catalana per la que ell havia fet o s'havia implicat molt. Havia fet moltes coses o s'havia implicat moltes coses. I jo penso que això potser també el fa diferent, aquest discurs, del que l'hauria fet Joan Carles I. Jo penso que Felip VI ha estat, sens dubte, un dels reis més implicats en Catalunya que ha vingut més vegades a Catalunya, que parla millor el català, i ho he dit moltes vegades, molt millor que molts dels nostres independentistes. L'esforç fet per Felip VI, jo penso que es transforma en una certa decepció. Jo hi noto una decepció al darrere d'aquest discurs. I això també l'allunya una mica, em sembla, de la posició que hauria pogut tenir el pare en aquest cas.
Decepció pel tipus de discurs que va fer respecte a...
No, decepció cap a una societat catalana o una part de la societat catalana que ha acabat sent deslleial a la monarquia i a la Constitució.
La burgesia catalana.
Sí, no, seria, és molt simplificar, però sí, una bona part de la... Sí, sí. Si sí, tenim en compte que el procés és sobretot portat endavant per aquesta burgesia, sí, sí. Sempre que tinguem en compte que anem des d'una alta burgesia o una mitjana burgesia fins a una petita burgesia.
El paper important, sobretot de la Casa Real, i com acaba influint, per exemple, en el rei Felip. Si el rei Felip tindria ell particularment un desig d'actuar d'alguna forma més autònoma. I una pregunta lligada a aquesta, si realment el CIS hauria de tornar a fer enquestes per copsar aquesta realitat, no? Que des d'aquí, des de Catalunya, hi ha una part que considera això com un hàndicap, perquè és com mostrar que tens una por per saber què se'n pensa de tu i de la figura del rei, no?
No, jo penso que en Felip VI es consolida la Casa Reial. És a dir, que aquest és un dels aprenentatges. És a dir, jo penso que Felip VI ha après moltes coses de l'etapa anterior. I aquesta és una, la necessitat de tenir uns col·laboradors al costat que et diguin les coses i que a més allò treballin per tu permanentment. Amb això no vull dir que els altres abans no ho fessin, però potser en alguns temes calia anar més enllà. Jo penso que Felip VI s'ha sabut rodejar de persones, primer de confiança, però que al mateix temps són uns professionals de primer nivell, i es veu, per exemple, a la web de la Casa Reial ha canviat enormement els nivells de transparència. Jo penso que és un aprenentatge d'allò que no va funcionar en l'etapa anterior. I per tant, jo penso que en aquest sentit el Felip VI s'ha rodejat ara per ara bé per afrontar, diguem, el que ve o el que ens espera en el futur.
I sobre el tema del CIS.
Ah, sí, exacte, no, és que intentava recordar que m'havies fet una segona pregunta, sí. I no aconseguia...
Si el CIS ha de tornar, exacte, a preguntar per...
Jo penso que el primer que cal dir, o que cal matisar, és que el CIS s'hi demana implícitament sobre la monarquia. És a dir, que és en aquella pregunta on es diu quins són els problemes d'Espanya. I la monarquia apareix com una de les possibilitats. El que passa és que sempre està en el 0,1, 0,2 com a màxim de problema, que a mi em fa dir que, per tant, no és un problema, no és un problema real. Però és cert que no demana com de la mateixa manera i específicament com demanava abans de l'abdicació. Segurament en algun moment s'haurà de tornar a obrir aquesta enquesta. És a dir, no... es pot entendre, diguem, que en aquell moment 13, 14, 15, diguem, de la mateixa manera que la borsa no deixa allò, treu a vegades o suspèn de cotització algunes empreses que estan en aquell moment en primera línia de discussió, es pot entendre que ho fes en aquells anys, però jo penso que no, que haurà de, és a dir, que cal forma part de la transparència que es demana a la monarquia. I per tant, jo penso que aquest no només ha de venir de dins, sinó que també aquest, a les enquestes del CIS estaria molt bé que també es tornés a demanar. I jo penso que els indicis i tot plegat és que la valoració de la monarquia ha augmentat o ha recuperat punts en els últims 5 anys. El que no sabem, clar, perquè no tenim enquestes, és exactament on estem, on estem en aquest moment, i caldrà, a mi em sembla que caldrà fer-ho.
Valero.
Sí, vostè creu que en la recuperació d'aquests punts, no, que citava, intervé també el fet d'una certa popularització de la monarquia arrel del matrimoni amb doña Letícia, no? Allò, un rei que s'apropa, no, per via matrimonial al poble, no? I també intervencions com per exemple de la princesa Leonor llegint als seus 13 anys d'edat l'article primer de la Constitució, no, que defineix Espanya com un país social de dret i que es constitueix en una monarquia parlamentària on la sobirania del poble, on la sobirania resideix en el poble espanyol. O sigui, aquests dos eixos de dos dones, no? De Letícia i la seva filla Leonor. I després ja, en tot cas, parlarem de si
la reina Emèrita,
si veu a Leonor com a reina d'Espanya, i però això és una altra pregunta.
No, i a veure, jo penso que el procés que hi ha hagut al segle XXI la monarquia, però no només a l'espanyola, a totes les monarquies europees, parlamentàries europees, és a dir, les parlamentàries en el sentit que són les que són democràtiques, que són la major, totes les europees, hi ha hagut un procés de canvi i de plebeïtzació que en el cas de la monarquia espanyola ja s'havia vist a finals dels anys 90 amb els matrimonis de les dues infantes, i que acaba concretant-se encara més amb l'entrada de la futura reina Letícia a la casa o a la família del rei. Jo penso que això cal entendre-ho com una de les vies de la monarquia o de les monarquies parlamentàries per adaptar-se als canvis de la societat. Aquest procés de plebeïtzació, en el fons, cal entendre'l com un procés també de modernització de la pròpia estructura de la monarquia. I en aquest sentit, a mi em sembla que el paper que ha fet doña Letícia en aquesta monarquia del segle XXI és haver aportat uns aires de modernització que, al costat d'aquest rigor que jo deia que caracteritza a l'actual rei, han fet de la monarquia una cosa molt més moderna. Perquè, de fet, un dels problemes, a mi em sembla, de la crisi de la monarquia de Joan Carles és que seguia sent una monarquia del segle XX en ple segle XXI. I en canvi, jo penso que aquestes vies de modernització que passen per la transparència, com deia abans, que passen pel rigor, que passen per donar una nova imatge de la monarquia, són molt importants. I evidentment, això entronca també amb la filla, amb Leonor, a la que s'ha preservat durant molt temps, i que en els últims anys, o en els últims dos anys, ha començat a aparèixer en primera línia. Jo penso que haver-la preservat tant de temps està bé, primer perquè hi va haver les crisis, però segon també és una opció d'aquesta família monàrquica modernitzada, no exposar tant com les antigues monarquies als fills, i ara donar-li un nou pes. Jo penso que és important, sobretot de cares a redefinir què és el que s'està fent, a redefinir el que és la casa reial, i cada vegada distingint-la més de la casa del rei, o la família reial i la família del rei. I per tant, d'alguna manera, l'entrada en primer pla de Leonor coincideix d'alguna manera amb la sortida de segon pla del rei emèrit. És una nova recomposició de la monarquia, perquè és evident que les monarquies són passat, són present, però si no són futur, tampoc no funciona.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, com ha convidat el senyor Jordi Canal, acaba de publicar un llibre que es diu La monarquia del segle XXI, parlant del passat, del present i futur de la monarquia, molt centrat en la figura del rei Joan Carles, del rei Felip. Escolti, vostè en el llibre, si no m'equivoco, parla de que la monarquia és un sistema que en hores d'ara pot donar doncs, molta estabilitat, molta seguretat en una situació com la que està travessant Espanya i sobretot Catalunya, no? Això faria entendre el per què els independentistes estan posant el punt de mira ara mateix a la monarquia i al rei Felip VI, senyor Canal?
Sí, parcialment sí, parcialment... És a dir, aquesta podria ser una raó i n'hi ha una altra després que a mi em sembla fonamental, però és evident que les monarquies parlamentàries, és a dir, que són plenament democràtiques i jo dic en algun moment que són republicanes en el sentit de que integren els valors que hem atribuït clàssicament al republicanisme, que no són altres que la llibertat i la democràcia, poden donar, i de fet tot apunta que en els últims temps Europa han donat molta més estabilitat que segons quines repúbliques. I tots els estudis que s'han fet en aquest sentit mostren que, clar, en el cas espanyol tenim poca, el que dèiem abans, poca tradició, però és evident que en casos com Holanda, com Suècia, com Noruega, la monarquia ha estat un factor d'estabilitat política molt pel damunt de determinades repúbliques europees. Per tant, l'estabilitat és un element, però jo penso que en el cas dels independentistes catalans hi ha un altre element, i és que la monarquia és un pilar fonamental de l'Estat i la nació espanyoles. I de fet, la pròpia Constitució li atribueix aquest valor simbòlic al rei. Per tant, és evident que els independentistes, si volen tocar, diem, alguna cosa de l'Estat, el rei és un dels pilars fonamentals, i per tant atacar el rei és una manera d'afeblir l'Estat. D'una altra manera, o de manera diferent, però molt igual, ho ha entès el populisme d'esquerres. Atacar el rei és una manera d'afablir el sistema i anar cap a un sistema democràtic diferent.
Hi ha una pinça, doncs.
Exacte.
Independentistes sí, no, i ultraesquerra, no?
I llavors, jo penso que aquí els independentistes han comès un error que ja van cometre el 17. Amb l'Estat. Llavors el van cometre amb l'Estat i ara penso el cometen amb el rei i, o amb la monarquia, que és pensar que l'Estat, llavors la monarquia ara, són molt febles. Són molt febles perquè no contesten. És a dir, els independentistes a l'etapa del govern Rajoy estaven acostumats a que anaven avançant i no hi havia resposta. Amb la qual cosa es van acabar creient que l'Estat era feble. Van descobrir que l'Estat no era feble l'1 d'octubre. Sí. I ara...
I amb el judici també ho estan descobrint.
I amb el judici ho segueixen descobrint. I jo penso que amb la monarquia ha passat una cosa semblant. És a dir, van acabar pensant que amb les crisis que van afectar la monarquia entre el 10 i el 14 convertia la monarquia en un pilar molt feble. I aquí jo penso que també s'equivoquen. Em sembla que la monarquia és més forta o més sòlida del que ells han pensat en algun moment. I el mateix discurs del 3 d'octubre també ho demostra en aquest sentit.
Vinga, Iba, Leandro.
Sí, deia abans que precisament aquell discurs del 3 d'octubre traspuava també una certa decepció del propi rei. Té la sensació que la burgesia, alta burgesia, classes més poderoses, benestants catalanes, han fet un viatge d'anada i tornada en la seva posició envers la monarquia? Ho dic perquè si ens fixem, per exemple, en la capçalera la capçalera catalana, fa 3 anys estava amb unes postures absolutament independentistes i aquest cap de setmana veiem un editorial a favor del rei emèrit que no ens l'haguéssim imaginat pas fa 3 anys. No sé si això és extrapolable a un conjunt més gran a dins de Catalunya.
Segurament, segurament. Home, és evident que una part de la societat catalana, quan en ple procés, i una part de la bona societat catalana en ple procés, va optar per callar. I aquí s'hi pot integrar molta gent, és a dir, una cosa era allò treure empreses de Catalunya l'octubre o el novembre del 17, l'altra era dir que les coses no anaven bé i que canviarien, dir-ho el 12, el 13, el 14, allò molt pocs empresaris ho van fer en aquell moment. I jo penso que això es pot generalitzar una part de la bona societat catalana, que va preferir callar en públic, encara que en privat desaprovés les coses, però que va optar pel silenci, per un silenci que d'alguna manera intentava ser relativament equidistant. I és cert que alguns medis de premsa van jugar també aquestes cartes. I en aquest sentit, si només ho agafem, bueno, no, també podem agafar-ho tant pel procés com per la monarquia, a mi em sembla que hi ha una part d'aquesta bona societat que un cop ha vist que això del procés no ha anat enlloc i un cop ha vist que la monarquia era capaç de reconsolidar-se, d'alguna manera s'han tornat a apropar a posicions que havien mantingut en altres moments.
Leandro.
Sí, de la mateixa manera que deia que els independentistes van detectar que la monarquia era un dels pilars de l'Estat i que atacar-la era afeblir l'Estat, vostè creu que la monarquia ha fet una reflexió en el sentit de que reprendre la seva no diria la seva presència, sinó reprendre el seu pues no sé si dir-lo una apel·lació sentimental o una relació més propera cap a Catalunya també forma part de l'estabilitat de l'Estat? En aquest sentit, vostè creu que el rei Felipe en els propers temps, en els propers anys intensificarà els gestos cap a la societat catalana o creu que s'ha arribat a un punt de no retorn en aquesta relació?
No, jo penso que les coses sens dubte canviaran en el futur. Jo penso que el que vam viure el que hem viscut en els primers anys, la primera dècada i una mica més del segle XXI, de fet és una absència a Catalunya de tot allò vinculat amb l'Estat. És a dir, perquè és cert que podem parlar de la monarquia, però jo parlaria una mica de tot. Hi ha hagut una absència d'Estat a Catalunya que d'alguna manera també ha contribuït a que la gent pogués pensar-se sense Estat. Jo penso que no. Que una mica pel que deia abans, a mi em sembla que si alguna cosa caracteritza Felip VI i a la Casa Reial en aquest moment és la seva capacitat d'aprendre dels errors del passat. I per tant, jo penso que en un futur, el que no sabem és quan, però que en algun moment haguem tots aquests gestos o aquesta presència de la monarquia a Catalunya anirà creixent de mica en mica i tendirà, en el cas de que la societat catalana també hi tendeixi, cap a la normalitat. El problema és l'excepcionalitat en la que vivim ara.
En aquest sentit, puntualment a l'operació Princesa de Girona, okay, o Príncep de Girona, que era la clau de volta de tot això ha fracassat? Vostè que és de Girona i
a més li pregunta un gironí, millor
home,
que ningú.
Ha fracassat com han fracassat tantes coses. És a dir, el procés s'han portat per davant pilons de coses. El que passa és que a mi em sembla que no cal enterrar precipitadament el projecte. És a dir, el que sí que és evident és que és un projecte que caldrà repensar molt clarament, que ara potser ara cal veure, ara la discussió és continuem amb una certa normalitat o deixem passar una mica de temps, que em sembla que és la discussió que hi ha al damunt de la, del món de la taula. Llavors caldrà esperar a veure com evolucionen les coses a Catalunya. És difícil saber
com pot
quan
tot,
es
no?
podrà reprendre una normalitat institucional en una societat. A mi em sembla que viu un moment excepcional institucionalment, per la fractura social, per la crispació, però jo no enterraria el projecte. Em sembla que és un projecte que pot ser un projecte de futur, si les coses entren en una mínima normalitat o una mínima, encara que sigui de la manera orteguiana, de
rellevància. Ho veu en perspectiva d'anys, de dècades, més ràpid?
Home, jo ho veig tot... És a dir, jo sóc relativament pessimista en general.
Què vol dir? Que les coses poden anar pitjor encara?
Jo penso que les coses poden anar pitjor, que no cal descartar-ho. És a dir, no cal descartar que les coses puguin empitjorar. Això ho comprovarem la tardor vinent. La tardor vinent veurem si això encara és possible que vagi a pitjor. Però no és descartable, és a dir, podem entrar en una etapa de resultats o sentència dels judicis, campanya electoral, unes eleccions que no sé quin nom els hi donarem, però vull dir que podem entrar en una etapa complicada. Per tant, no ho sabem. I de l'altra, jo penso que tot el que ha passat en els darrers temps no es corregeix d'un dia a l'altre. És a dir, ni el procés es recondueix de la manera que sigui d'un mes a l'altre o d'un dia a l'altre. Caldrà temps, i sobretot caldrà temps si és que volem anar cap a una estabilitat que no ens torni a conduir a situacions com les que s'ha conduït en els últims temps. I aquí jo he sostingut sempre que sense actuar sobre determinats punts que són els que estan a la base de la nacionalització profunda d'aquest país, a l'etapa pujolista dels tripartits, estarem sempre en la mateixa situació.
Quins punts serien?
Jo penso que són escola, medis i funcionariat, Mossos integrats dintre del funcionariat. Penso que si no, és a dir, no estic dient o no estic advocant per un 155 perpetu. Estic dient que sense entrar una mica en aquestes qüestions estarem sempre allà mateix.
O anirem a pitjor. Vale.
I després la monarquia, en aquest mateix sentit, com que el procés d'atacs a la monarquia o la gent que s'ha posicionat cap a la monarquia o desafecta cap a la monarquia, això s'ha produït també en una etapa relativament d'uns quants anys, com a mínim de gairebé 10 anys, per dir-ho d'alguna manera. És evident que tampoc es pot corregir d'un dia a l'altre, per tant estem parlant d'uns quants anys per endavant per tornar a una mínima normalitat.
Valero.
Sí, podria començar a normalitzar-se la situació un cop passi aquesta tardor que vostè preveu una mica convulsa, no? Bueno, tots preveiem una mica convulsa. Creu que el començament de la solució seria una reforma constitucional per, entre altres coses, que la princesa Leonor pugui ser reina d'Espanya, no? Que ara no podria. En aquest aspecte de la monarquia, però també en l'aspecte de solucionar els problemes dels nacionalismes català i basc, fer una reforma constitucional en quin sentit? En el sentit d'aprofundir l'autonomia o en el sentit una mica de veient la manca de lleialtat, la deslleialtat permanent que existeix entre qui jura la Constitució, jura o promet la Constitució, però proclama la independència, per tant és el càncer d'aquesta Constitució, no? Aquesta manca de lleialtat que es veu de no retorn, no? Creu vostè que el procés aquest de reforma constitucional podria anar cap a un estat de les autonomies més definit?
A veure, jo penso que el que ha fallat, és a dir, que el que està en crisi és l'estat de les autonomies, no la Constitució en si. A mi em sembla, és a dir, si volem entrar en una reforma constitucional, doncs endavant. No crec que sigui el millor moment en un país tan crispat com l'actual. Però, si cal, s'hi pot anar. Però jo penso que no és imprescindible, diem, tocar la Constitució, tocar els punts, els pilars de la Constitució, aquells que ens obligarien a dos terços, dissoldre, eleccions, etc, etc. Jo penso que es podria fer en aquest moment una lectura més generosa de la Constitució. És a dir, que intentés aprofitar al màxim determinats elements que estan en la Constitució, i que potser el problema no és com figuren a la Constitució, sinó com els hem aplicat a partir de la Constitució. Jo seria més partidari de repensar l'estat de les autonomies que repensar la Constitució. I jo penso que repensar l'estat de les autonomies es podria fer sense tocar la Constitució. Després, la Constitució, si són petites coses, es pot fer una reforma exprés.
Però en un sentit més ampli, o
en el sentit de
recentralització? Sí.
Jo penso que en els dos sentits. És a dir, jo penso que una reforma de l'estat de les autonomies, per mi, hauria de ser no posar pedaços, és a dir, portem 30, 40 anys amb aquest sistema. Anem a veure què ha funcionat i què no ha funcionat, o on hem anat a parar amb això. Clar, això voldria dir, insisteixo, generositat per part dels diferents partits polítics, vol dir de les diferents autonomies, però clar, jo estic parlant de la situació ideal.
Això és impossible.
Després hem de veure fins a quin punt això és possible.
Toques al País Basc i Navarra i...
Clar, però hi ha el País Basc i Navarra amb la qüestió, amb aquesta qüestió peculiar, que és una peculiaritat rara. Hi ha la qüestió del repartiment dels diners, que algun dia s'haurà d'assumir. És a dir, jo no crec als independentistes quan diuen allò que hi ha aquests deutes estratosfèrics, però possiblement les coses estan mal repartides, i tampoc és cap heretgia dir-ho, que hi ha algunes comunitats que surten més ben parades que d'altres. Per tant, anem a veure això. L'Espanya del 2019 té molt poc a veure amb l'Espanya de 1979. I algunes regions s'han desenvolupat, unes més, altres menys. Per tant, posem tot això al damunt. Posem al damunt què ha significat allò, transferir l'educació en la seva totalitat a les autonomies. Per tant, és a dir, no necessàriament hauria de ser un procés recentralitzador. Jo penso que hauria de ser un procés més aviat racionalitzador. Veure què ha funcionat, què no ha funcionat, potser no cal transferir-ho tot, però algunes coses sí, potser cal pensar allò que algunes autonomies, cal tornar a la discussió del principi, que no totes les autonomies són iguals, potser. És a dir, hi ha una sèrie de coses que a mi em sembla que s'haurien de posar al damunt de la taula, i és a partir d'això que hauríem de veure què reformem, però això a mi em sembla que es pot fer amb generositat i responsabilitat sense tocar la Constitució.
Un minutet.
Re, molt ràpid, que és com que s'ha fet aquesta crítica als papers econòmics i aquesta burgesia que ha estat en silenci durant els anys previs, jo li volia preguntar què ha de passar a partir d'ara perquè no torni a passar, és a dir, quin paper de lideratge hauria de tenir, per exemple, institucions com Foment o el Cercle? Són aquestes les que ara haurien de donar un pas endavant?
30 segons.
Sí, sens dubte. Jo penso que això haurà de venir més de la societat civil o d'aquestes institucions, sobretot en un moment en què institucions més polítiques com el Parlament o com la Generalitat han deixat de funcionar normalment.
Molt bé, doncs, senyor Jordi Canal, ha estat un plaer tenir-lo aquest dissabte al Converses, parlar de la monarquia, de política i d'aquest llibre que acaba de publicar, molt recomanable, La monarquia del segle XXI. Senyor Canal, gràcies, bona tarda i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també al Manuel Manchol, Leandro Labor, Ivan Guerra, Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, Converses, quedarà a Cope Catalunya, Andorra, en restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda. Adéu.